Bunkeren.
Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són dels 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem a l'enginyer Josep Pasqual, que fa poc ha fet una conferència, gràcies a Arca, sobre la possibilitat de tornar a donar vida en els nostres molins d'Esplà, de Sant Jordi, de Campos, els molins d'Aiguaders, perquè siguin molins que generin electricitat. És possible? Seria una alternativa viable? Volem parlar amb ell, perquè si és així seria una verdadera meravella poder-los, primer, recuperar i, segon, que donassin electricitat. Després pegarem un bot fins a Sant Eugeni, perquè allà, que a les monges, a partir d'ara, ho durà sentirat a l'entitat Mater, on atendrà allà a diverses persones que han de menester una mà, com fan ells, l'entitat Mater, sempre donant ajuda a persones amb discapacitat. Després parlarem amb el que és probablement l'escriptor més jove de Mallorca. Nom Guillem Martorell, fins aquí molt bé, però és que només té 11 anys. Acaba d'escriure el seu primer llibre, ve a ser com un diari, que se titula Guillem, quin desastre de vida. Ara veurem d'aquí una estona, perquè és tan desastre que nosaltres creiem que no és tan desastre en Guillem, si en 12 anys ja escriu llibres. I per acabar, com que ara ja comença a venir la calor, xerrarem de plagues, no només de paparres, sinó també de cuques, de moscars. Parlarem amb Raül Luzón, que és biòleg, i ell ens donarà quatre consells per tenir a ratxa a tots aquests animalons no convidats a casa nostra. Així que en Yolanda Ruiz i en Iván López en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Roden els molins, salten els dofins, el cel està daurat, es preveu un vespre descontrolat.
Roden els molins, no hi pot haver millor banda sonora pel tema que volem parlar ara, perquè fa pocs dies, i gràcies a Arca, el doctor, enginyer industrial, expert en energia eòlica, Josep Pasqual, va impartir una xerrada sobre com tornar a donar vida en els molins aiguaders de Mallorca, els que se varen emprar durant anys i anys per treure aigua, per exemple, en el Prat de Sant Jordi, però a moltes altres bandes, com per exemple Campos. El títol de la xerrada va ser Reviure els molins mallorquins, de molí d'aigua a molí d'electricitat. Mos ha semblat tan interessant que hem volgut conversar amb ell. Josep, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, primer, hem d'explicar, crec que vares explicar, els tipus de vents, perquè aquesta matèria primera era imprescindible per fer funcionar un molí, perquè, clar, els molins aiguaders tenen cor, no? I això vol dir que m'imagino que se pot aprofitar, així com els fariners, no? M'imagino que el molí se pot orientar. Com funciona això?
Exactament, sí. El fet de tenir aquesta cor tan característica és que obliga el molí a estar sempre de cara al vent, en la qual s'orienta ell tot sol. I
també nosaltres, fins a on arribem, distinguint dels molins fariners, que eren per moldre gra en general, no només blat i farina, i els molins d'aigua. Els fariners tenen sis pales, els coneixem, per exemple, són els que no se solen moure, normalment la torre és de pedra, normalment redona, però els d'aigua tenen moltes més pales, tenen aquesta coa, i són aquests que se podrien transformar en tecnologia moderna, en generadors d'electricitat, perquè tu dius que hi ha d'haver 3.000 molins i d'aquests 3.000 molins de Mallorca n'hi ha 500 que se podrien convertir. Què hauria de menester un molí aiguader, per exemple, d'aquí d'Esprat de Sant Jordi, d'aquí de vora, perquè generàs electricitat? Perquè al cap i a la fi, jo me'n record que la bicicleta tenia una dinamo, i quan girava la roda de la bicicleta el llum s'encenia. Me pareix que això va per aquí. Josep, conta'm.
Bueno, a veure... Sí,
No. No sé si m'has sentit sobre el mecanisme que hauria de dur, perquè jo m'imagino que de petit. Jo tenia la dinamo de la roda de la bicicleta, jo m'imagino que el vent faria rodar com la roda de la bicicleta i la dinamo me feia llum a mi. El sistema seria el mateix?
Bueno, és molt similar. No és exactament el mateix, clar, perquè empleem un generador de corrent alterna i, a més, el molí ha de funcionar de forma totalment autònoma, tot això, tot sol, i, per tant, ha de veure ben què fa, si hi ha qualque alarma, i si les condicions estan fora de les seves paràmetres de funcionament, doncs ell tot sol s'atura, tanca la coa, s'atura, i quan se torna a posar en condicions òptimes de poder funcionar, i tot sol de forma automàtica, pues obri la coa i se torna a posar en marxa. De fet, tenim un prototip d'aquest molí funcionant des de fa 2 anys a Sant Ferriol. Vull dir, no és que ens ho inventem, sinó que està funcionant. A Sant Ferriol, diguem cap a Manacor, ben davant de Sant Ferriol, a la dreta, se veu el molí sempre funcionant de dia i de nit. Si fa vent, evidentment.
Clar, perquè gràcies a els molins també hem de dir que crec que va ser en Pol Boví que va venir, l'holandès, que va venir de Sacàs, Prat, de Sant Jordi, també se van evitar moltes malalties perquè no s'hi podia estar de molts llars. Allà era horrorós. I clar, si un té un molí d'aigua i el vol fer tornar... Quina quantitat d'energia pot generar un molí d'aigua si fa vent? Per ell mateix, per autoconsum, se podria abocar a la xarxa? Quina seria la idea?
Bueno, la idea és que hem de tenir en compte una cosa. La potència, o sigui, l'energia que se genera és funció del cubo de la velocitat de vent. Per tant, un puesto que hi hagi 4 metres per segon, on n'hi hagi 5 de metres per segon de vent mitjà, pues, és escupo. Ben que digues la diferència, però sí.
Clar.
Això és la primera part. Per tant, encara que sigui que pareix una tonteria, per generar energia hi ha d'haver vent. El primer. Aquí a Mallorca tenim sobretot en aquestes zones que antes ha anomenat, tenim el vent tipus embat, que el fa cada dia, sobretot en l'època de primavera i estiu, i que està en unes condicions eòliques que corresponen al funcionament del molí. Per tant, podem generar entre 10 i 15.000 quilowatts hora any, que corresponen al consum d'una o dues vivendes o 2 cotxes elèctrics a l'any, de fora funciona.
És a dir, si fa 4 metres d'alçada, faria 64 unitats d'electricitat, i si en fa 5, en faria 125, si és cubo.
Exacte, o sigui que...
Curiós.
Hi ha molta diferència.
Per això els molins eòlics són tan alts, aquest que hi ha a la península?
Sí. Bueno, jo d'aquest també ja n'he fet molts, en la vida professional. I clar, el que passa és que el funcionament és distint, perquè les nostres pales, els nostres molins, no són unes pales aerodinàmiques,
clar,
sinó són unes pales d'empuje, que diu. I pega el vent, diuen que estan una mica inclinades i tenen una mica de forma com a de cuirot, doncs recolleixen el vent i li donen aquest par per el no fer girar. Mentre que les pales que empleen aquest molin de tres pales grossos, etcètera, pues aquests, les pales són aerodinàmiques, o sigui que funcionen com les pales dels avions.
Josep, tu ets el president de l'Associació de Mitges Molins, però, a banda, jo no sé si estàs en contacte amb la Conselleria d'Indústria, perquè això haurien de saber, perquè això és importantíssim. És una idea fantàstica.
Sí.
Ho saben.
hem estat en contacte i no només això, sinó que mos han atesos, mos han compresos i en aquests moments estem en un moment importantíssim perquè ha entrat una llei i el govern balear i paga el 100% de la reconversió dels molins per fraudors elèctrics. En aquests moments. Per tant, tots els que tenen o són propietaris de molins que se posin en contacte, per favor, amb jo, si estan interessats, i els hi ajudarem a gestionar tota la documentació per poder aconseguir aquesta ajuda que en aquest moment el govern balear està donant.
Josep Pasqual és doctor enginyer industrial i ja ho acabeu de sentir. Si voleu reconvertir el vostre molí aiguader en molí elèctric, poseu-vos en contacte amb la Conselleria d'Indústria amb en Josep Pasqual, doctor enginyer industrial, perquè això és una verdaderament una gran, gran notícia. Josep, els periodistes estan cansats de donar males notícies. Això és una gran notícia. Josep, estarem en contacte perquè això és un camí llarg, però l'hem de seguir. Importantíssim, reconvertir molins d'aigua en molins d'electricitat. Josep Pasqual, tornarem a parlar, perquè aquest tema dona per molt i és important abastament com per seguir-li la pista. Moltíssimes gràcies. Estem en contacte, Josep.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-ho donar a conèixer.
No en faltava d'altre, importantíssim. Ja ho heu sentit, els molins se poden convertir en molins elèctrics. D'aquí un instant pegam un vot a Sant Eugeni per parlar de Santitat Mater.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. When the truth is found to be lies, and all the joy within you.
Era l'any 1967 quan Jefferson Airplane deien que tots han de menester qualcú a qui estimar. I d'això parlam ara, d'estimar, de tenir cura, de donar una mà, perquè Sant Eugeni té des de fa pocs dies un nou servei d'atenció social i integració. Santitat Mater ha posat en marxa una casa supervisada, Cases Monges, que cobrirà un total de 9 places destinades a persones amb discapacitat. Funcionarà com una casa normal i corrent, és petita, però està integrada en el teixit comunitari, cercant allunyar-se de les grans institucions i que sigui així un entorn més humà i més prové. Parlem amb Patricia Cornida, que és directora estratègica de Persones i Famílies de Mater. Patricia, benvinguda, bon dia, gràcies per atendre'm-vos. Com estàs?
Hola, buenos días, encantada de poder atenderos.
Patricia, quin tipus d'usuaris faran ús, valgui la redundància, d'aquestes 9 places de Sant Eugeni de Cases Monges?
Mira, pues la vivienda de Cases Monges de Santa Eugenia acogerá a 9 personas en edades comprendidas a partir de los 18 o 21 años con discapacidad.
I fins ara on eren aquestes persones? Perquè m'imagino que devien estar a unes altres instal·lacions de Mater.
Sí, estas personas, algunas estaban dentro de nuestras instalaciones, de otras viviendas que tenemos distribuidas por diferentes espacios o por diferentes zonas de Mallorca, y algunas serán que vendrán de la lista de espera de Limas, porque estas 9 plazas son plazas concertadas.
Sí, han de dir que són places concertades en l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en CIMAS. Clar, l'idea és facilitar que els usuaris puguin fer una vida completament normalitzada dins del poble i promoure la seva autonomia, no? Perquè això és molt bo, no?
Sí, así es. Nosotros, ¿por qué volvemos a Santa Eugenia? Bueno, pues que porque Santa Eugenia es uno de los espacios donde estaban las hermanas franciscanas, donde tenían un convento, y queremos volver, ¿no?, a recuperar esos espacios donde ellas tenían esa presencia, lo hacían acompañando al pueblo, y nosotros al final hacemos ese mismo trabajo, ese mismo acompañamiento, ¿no? Acompañaremos a personas con discapacidad intelectual dentro de la vivienda de Casas Monjas en un entorno comunitario como es Santa Eugenia.
Clar, de fet, crec que a l'acte hi va anar Sor Maria Drové, que, de sort, que,
sí,
que estava allà.
Sí.
No se va voler perdre l'acte, sí.
Hicimos un momento simbólico de ella, fue la que cerró las puertas de Santa Eugenia y fue la que pasó la llave a una de estas personas que va a entrar a vivir en Santa Eugenia.
Clar que sí.
Hicimos este acto simbólico, ¿no?, de recuperar, De que ahora se van a generar dentro de este mismo espacio nuevas oportunidades.
Jo també he llegit que l'arrelament local, els vincles que puguin tenir els usuaris en els veïnats, les activitats del municipi, són molt importants per fer com una integració normal i corrent, no? Se trata d'això, no?
Evidentemente, nosotros cuando vamos a los pueblos vamos a aportar, a poder colaborar en todo lo que se nos necesite, en lo que podamos participar. No vamos a proveer a que nos den apoyo, sino todo aquello, ¿no? Poder participar en todo aquello que el pueblo nos necesite, ¿no? De hecho, esto lo hablaba con el alcalde, hicimos un día también de jornadas de puertas abiertas para el pueblo, que fue todo un éxito, que vinieron alrededor de 100 personas a visitar la casa. Y hablábamos de esto, ¿no?, de que nosotros queremos aportar dentro de la comunidad, ser un vecino más y poder participar de todos aquellos proyectos, de todas aquellas actividades comunitarias que se ofrecen dentro de Santa Eugenia.
I, de fet, és que també la idea era descentralitzar, no?, perquè beneficia la pròpia localitat, perquè ajuda a donar vida en el poble, perquè, clar, de vegades hi ha serveis especialitzats que se concentren massa a Palma, a les zones urbanes, i vosaltres veig que és que sou arreu, sou a Sineu, sou aquí a Sant Galeu, òbviament, en el Camp Redó, a l'Escorxador, Inca, a les Oliveres, vull dir que estàu bastant descentralitzat ja de per si, no?
Claro, allí donde se genera una oportunidad para que las personas se puedan desarrollar, nosotros allí utilizamos esa oportunidad para poner en marcha proyectos. Y ahora ha salido la oportunidad de Santa Eugenia, igual que salió la oportunidad de Costitx, que también tenemos una residencia y un centro de día, y siempre recuperamos, ¿no?, esos espacios de las hermanas donde ellas iniciaron esa labor, y nosotros volvemos a entrar dentro de los mismos espacios y continuamos con esa labor de acompañamiento.
De fet, això, com tu has dit, només és un de tot el que teniu planificat a nivell de tota Mallorca per aquest any 2026, perquè hi ha un impuls de més de 130 places en diferents modalitats d'habitatge. Ara estan parlant de nou a Sant Eugeni, però teniu previstes un centenar, i ja en teniu centenars de concertades en Limas, no?
Sí, ahora, bueno, estas plazas son las 130 que el Consell ofrece a todas las entidades. Nosotros de estas plazas abrimos la oportunidad de Santa Eugenia, de poder concertar las 9 plazas de vivienda y las 10 plazas de ocupacional, porque en Santa Eugenia también hay un espacio para dar respuesta a personas que también son un perfil de a partir de 16-21 años, un servicio ocupacional, que es un servicio de día, de 9 a 5, donde ellos, bueno, pues desarrollan diferentes tipos de proyectos y oportunidades, ¿no? Sobre todo oportunidades que tengan que ver con la comunidad.
Patricia, des de la Direcció Estratègica de Persones i Famílies de Mater, sempre que hagueu de menester qualsevol cosa, ja que faig feina arreu de Mallorca i aquest programa se diu El Dia Mallorca, teniu els nostres micròfons oberts i ja ho sabeu, a Sant Eugeni, des de fa molt pocs dies, Cases Monges, que ella mateixa, la Maria Drové, de sort va tancar i va tornar a obrir perquè ara nou usuaris de Mater puguin fer vida normal, centralitzat, descentralitzada de Palma, vincles amb els veïnats, amb les activitats del municipi, que és probablement la millor teràpia que se pugui fer, i més a Sant Eugeni, que és un poble preciós. Patricia, enhorabona i moltíssimes gràcies per la feina que feis.
Muchísimas gracias, y lo mismo te digo, nosotros también estamos aquí disponibles por si no necesitáis para algo.
Igualmente, idò, moltíssimes de gràcies. Nosaltres ara, de fet, m'anem a conèixer un dels escriptors, diria jo, més joves que hi ha a Mallorca. Ara veureu, ara veureu.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Bueno, us parlem ara d'un escriptor molt particular. Sempre li ha agradat dibuixar els mapes, còmics, historietes, i des de fa poc també escriu diaris personals. El més curiós, com dèiem, no és un escriptor qualsevol, perquè té només 11 anys. Guillem Martorell, bon dia, com estàs?
Bon dia, estic bé. I vosaltres? Com?
Encantat de tenir-te aquí amb en Guillem Martorell, pare. Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí i que mos hagueu convidat.
Bueno, primer de tot, què t'assembla aquesta figura? Que l'has fet tu o t'has sortit així?
Jo crec que un pot de tot, eh? Perquè, clar, que nostre... Clar, jo som professor de dibuix, vulguis o no, ja m'ho dibuixar, i també em dedico també a escriure, i, clar, supos que també això influeix. Però bé, no, no és que l'haguem pressionat ni res, eh? Això és una cosa que ha sortit d'ell.
Guillem, el teu llibre se titula Guillem, quin desastre de vida. Va, vaja títol, no tens edat per tenir un desastre de vida. Què passa? Per què quin desastre?
Bé, perquè quan escrivia el diari vaig dir, mare Déu, quin desastre de vida. Aquesta va ser la frase que va culminar a dins de la meva ment. Vaig dir, buf, m'ha explotat la ment, m'ha explotat. I m'ha dit la ment, per què no posa aquest títol en el teu llibre? Va ser així com va néixer en Guillem, quin desastre de vida.
I també l'has il·lustrat tu?
Sí,
l'he il·lustrat. Aquí ara ja entenem que aquí sí que has tingut ajuda, perquè ton pare dibuixa, d'acord? Mm. Però, bueno, i com va ser això de que arribes a Espelma Edicions? Crec que tu, Guillem, pare, vas tenir qualque cosa de veure perquè fins i tot podria ser l'inici d'una sèrie. Vares ser tu qui vares dir, vares parlar amb Espai Mediccions i vares dir...
És que és un cúmul de circumstàncies que, clar, jo veia el que estava fent ell. De fet, ell escrivia molt cada dia i tenia, crec que fins a 5 diaris. I va resultar que en Tomeu Simó d'Espelma va venir a fer màster de professorat en el meu institut. I jo era el seu tutor, diríem, del màster. I vaig dir, bé, li mostraré, perquè jo estava, clar, orgull de pares, i li diu, bé, li mostraré. I li vaig mostrar, i al cap d'un parell de dies ell va dir, bé, amb això hauríem de fer qualque cosa, perquè està molt bé. És la veritat que estava molt bé. I a partir d'aquí ja va ser el procés de digitalitzar, de passar els textos i tot això.
Estàs a 6è de primària?
Sí.
A l'escol·legi Eliano Bosch, de Santa Margalida. Què te diuen els professors?
Els professors, quan me passen per davant, sempre me feliciten. I jo, pues, me poso molt content. Però és que ja no sé ni què dir.
I els altres alumnes te diuen, te fan sa busca, que diuen, mira, s'escriptor, no sé què... Però jo t'ho diria, si anàs a classe amb tu, te diria, s'escriptor...
Me diuen el famosillo.
El famosillo. I llavors t'ho diran més de cada vegada. Escolta, pregunta d'Emilio, quina assignatura t'agrada més i quina assignatura t'agrada menys?
La que m'agrada més, en tinc dues, que són atenció educativa i plàstica. Atenció educativa perquè no feim absolutament res i perquè puc escriure en el diari, i a plàstica perquè puc dibuixar.
Quina assignatura ha dit la primera?
Atenció educativa, diríem que és alternativa de religió.
Ah, d'acord.
Si no fa religió, fa atenció educativa.
I plàstica. Bueno, t'agrada el bàsquet,
sí.
El futbol. També t'agrada jugar en la consola. Ten temps per tot?
No, m'agradaria congelar el temps per poder així fer-ho tot en un dia.
De què xerra el teu llibre, quin rastre de vida? Perquè crec que va de tot un curs escolar, no?
Sí, va un curs escolar, el meu curs escolar 5.
I contes històries que has viscut realment i altres que t'has inventat.
Sí.
Per exemple, quines t'has inventat? T'estimes més deixar-ho en incògnita perquè els lectors...
Jo ho deixaria en incògnit, així... La gent podrà agafar-se una sorpresa.
Però sempre amb un poquet d'humor, no? T'agrada la broma, no?
Sí.
Li ve de família, això. Son pare
sí,
també li agrada.
Sí, ens agrada fer bromes. A més, crec que també xerrant un dia quan ho estava fent, van dir, bé, pots inventar històries que siguin divertides, clar. Així agradarà més els que ho haguin de llegir. Perquè, a més, ell li fa gana el mostrarón als amics.
Sí, ho vaig fer una presentació a l'escola, sí. I la mestra van posar un 10.
Home, és que si no... Deu ser l'únic que escrius del teu curs...
Bé, va haver una febre de l'or, perquè tothom va començar a escriure. Van veure i van voler treure un 10 ells, també.
Molt bé.
I, clar, va haver una febre. Però després d'aquesta febre se va acabar dos dies després.
Bé, però vares sembrar una llavor. Està molt bé. I l'origen de tot això crec que va ser que te vares comprar una llibreta, vares començar a escriure... Tot el que te passava cada dia, un diari,
sí,
no?
Era una...
Avui he anat a escola, avui he jugat a futbol, no? Més a banco.
Sí. Era com tipus una llibreta petita de matemàtiques que l'utilitzàvem per fer multiplicacions, divisions, tot això. I jo vaig dir, bé, hi ha un parell de pàgines lliures que queden al final i vaig començar a escriure un poquet.
Tres pàgines diàries escrivies, això moltíssim, és un ritme que així mateix... tu escrius quan vols, no?
Sí.
Quan te canses, te canses.
Sí, me canso. Ara aquest dia no escric molt perquè no tinc inspiració i estic un poc cansat.
I dius que els dibuixos els inclous per explicar, perquè la història s'entengui millor, no? Per exemple, perquè, clar, és que jo, per exemple, de menut m'agrada molt més les històries il·lustrades, perquè aprens i entens millor el que passa. És a dir, primer escrius i després dibuixes, no? O al revés, a partir d'un dibuix te pot sortir el text.
Jo, a partir del text, faig un dibuix. Perquè si he de pensar un dibuix antes del text, m'ha un poc difícil, això.
Clar, dius que quan ton pare li va mostrar en Tomeu Simó després amb edicions el material, tu dius que el més difícil va ser seleccionar. Està esto, fer la tria d'ella. Perquè, clar, hi ha coses que se te queden allà dins del calaix. Això te va saber greu, no?
Sí, m'ha saber greu. Jo volia posar totes les historietes. Però, clar, no va poder ser.
Sí, perquè si no, hauria estat un llibre molt llarg. Perquè tres pàgines cada dia i té cinc diaris, ja me diràs.
De 90 pàgines.
Sí.
Mare de Déu.
Tenia molt de material. Però bé, Varen triar, crec que varen triar bé, però...
Bé, però de tota manera això serà una sèrie, no? Mm-hmm. Pel que he sentit a dir. Ja tens material, no?
Sí, material, un pot d'estiu i un pot de viatge a estudis.
Ah, has anat ja de viatge a estudis?
Sí, ja he anat.
A on?
A Port Aventura.
I?
I també vam anar a una
altra. Vam anar als Pirineus.
I de tot això treus material, no?
Sí.
Aventures que t'han passat, coses que no havies vist mai, no?
I per poden reprofitar coses que no varen entrar en el primer, que varen entrar en el segon i el tercer. Clar.
Tu poses Santa Margalida el 5 de maig de 2026, que és demà, per exemple, o qualsevol altre dia.
I la gent
no t'ho inventes. No? O 4 de juny de 2027.
Sí, amb això de les dades, també... Les dates van tenir... Clar, havien de col·locar que tot coincidit, jo que sé, per exemple, Sant Antoni, que fos quan tocava, clar. Nadal, tot havia de quadrar. Potser quan escrivia, a vegades, potser un dia no escrivia i votava de dia, però bueno, clar. Després ho vam fer venir bé.
Si no escrivia aquell dia, ho escrivia el dia següent i escrivia dobles... Escrivia 6 pàgines.
A més, tu vas així com els grans, no? T'agrada escriure en la nit, perquè és quan te pegues inspiració,
sí.
No? Per què?
Sí, jo sóc una hora que en els escriptors li pego molta inspiració. Mon pare, quan ell va escriure el seu primer, antes d'escriure-lo, se va aixecar un dia, a la nit, i el que li va passar és que no se podia dormir. I va començar a escriure. I claro, i ja me passa el mateix. Me pot escriure a la nit, que és la millor hora.
Tenim aquí en Guillem, pare, com a raconat. Guillem, tu també escrius, tu també dibuixes...
Sí, bé, ara tenc 3 llibres publicats amb Valèria Edicions i res, però bé, va ser una cosa també dit i fet. No és que jo fos vocacional ni res. El que ha contat ell és cert. Un dia m'ho vaig aixecar, vaig començar a escriure, vaig enviar manuscrit a un periòdic editorial i al cap d'una setmana ja tenia qualcú que m'ho volia publicar, o sigui, com a tot molt així. Però bé, m'ha hagut de xerrar d'en Guillem.
També, no, sí, això és cert, però que, clar, una cosa, clar. De vegades s'explica una cosa en l'altra.
Sí.
Guillem, també tens tema relacionat amb la banda de paperetes pel viatge de fi de curs, que és que va passar qualque cosa, que vareu fer molta feina. No me facis spoiler, però dona també a tema, a la banda de paperetes.
M'ho va passar una cosa terrorífica. Nosaltres veníem paperetes, van tocar en un timbre, un parell de vegades, se me va sortir, se va enfadar, nosaltres vam haver d'arrencar a córrer. Perquè m'ho volia pegar amb una granera.
Anés ser un bruixot.
Perquè potser altres vegades durant el fet el que deia Valtor era tombar puertas, no? I
sí,
potser la gent ja estava un poc cansada.
Clar.
Nosaltres ja. Li deien tocar boleta, no?
I ara sí, senyor.
Ja li deien tombar puertas.
Mos va mollar un parell de batues.
A mi me passa, i visc a Palma. No tots ja saben qui és, els que toquen sortint per la finestra i deien, Albert, perquè sempre el matí diu, és que som tan menuts que només arriben el vostre tim.
Si no molestarien els altres.
Clar,
no?
Mem, què t'agrada llegir? Que pels passadissos de la ràdio en parlaven. Què llegeixes?
Jo llegeixo llibres de... llibres serien llibres d'autors inglesos, que jo aquests llibres me solen agradar molt. Per exemple, els meus dos preferits són en David Williams i en Jeff Kinney. És de les històries de, per exemple, en David Williams és de les històries de, per exemple, l'abuela gangster o la predina... l'àvia gangster, i en Jeff Kinney és de Diari de Greca.
Mare de Déu. I, en general, també, el primer que recordes haver llegit de més menudet...
També van tenir una temporada de Harry Potter.
Sí, Harry Potter, mare meva. No sé, mai llegit el llibre més gran de tots en 3 mesos.
Escolta, a banda de tot el que m'has contat de les assignatures, primer de tot, per quant et segon? Perquè aquí tenim Guillem, quin desastre de vida, Guillem Martorell, bon nin, Caragol Tomeu i Caragol Guillem, qui és això? Què vol dir aquesta contraportada?
Això som jo.
Això tu?
És Caragol Guillem.
És la història de Caragol Tomeu, que la va contar en Tomeu Simó.
Sí.
Ah, en Tomeu Simó d'Espel Medicions.
Sí.
D'acord.
El caragol Tomeu, és que jo tampoc no la coneixia en aquesta història, però era un caragol que se va posar en la closca al revés, o una cosa així.
No, tenia sa closca, al revés. Va néixer en sa closca, en al revés. I només en neix un a cada 1000 anys.
Ah, sí, 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 sí. Sé de què parles, sí. Està molt bé, està... Les il·lustracions estan molt bé, estan bastant clares. Per quantes segons ja teniu data amb les palmedicions?
No ho crec, encara.
No,
ara
encara
començarem
no.
a fer el projecte.
Sí, però hem de veure menys si aquest funciona, perquè, clar, si no funciona, el millor... Però bé, el millor no passa res si no funciona tant.
Però un mes. Esperem que acabi maig i a juny començarem a escriure.
Nosaltres sí. anem a fer-li un prop de propaganda. Guillem, quin desastre de vida. D'en Guillem Martorell Bonnin. Guillem, quin desastre de vida. Per majors i per nins, eh?
Sí.
Perquè això, tant és igual, no?
És que, de fet, hi ha gent així adulta que també el s'ha llegit i l'ha trobat molt divertit. Són històries com a molt universals, no? Des del seu punt de vista d'en Guillem, però que són com a molt universals. I a nens els està agradant molt.
Aquest m'agrada molt. Avui m'ha passat una de bona. Quan anava entrenament de bàsquet, passava per davant del balcó del carrer, d'un carrer que va cap a l'escola, i una senyora amb poques feines m'ha remullat de dalt a baix, de un poal que el te tiren a damunt. Està molt bé. Home... Hi ha un pot de sorna, de riaia. Bueno, i què vols estudiar quan acabi el batxillerat? En què t'agradaria dedicar-te? Però ja t'he dit que escriptor a Espanya n'hi ha pocs que s'hi dediquin. Això és com dir, vull ser futbolista. Però, sent realistes, quan acabis batxiller, què t'agradaria estudiar? En què t'agradaria dedicar-te?
Bé, jo m'agradaria estudiar, quan acabés batxiller, segurament estudiar Belles Arts.
Quan som pare. No ho sé, jo no t'ho recomano molt.
Bé,
no. No, sempre pot fer de professor, que està molt bé, eh?
Té raó.
Bé, però t'ha d'agradar.
Sí, m'agrada.
Nosaltres tenim un col·laborador també, Canyelles, que va fer Belles Arts, en Xavi Canyelles, que se dedica a il·lustrar totes les feines que fan d'IMEDEA, l'Institut Oceanogràfic, la universitat, i en Xavi és un vertader coco, perquè en surten un de cada mil, com ell. I si no, podria ser de professor, sí, de Belles Arts, de professor de dibuix.
Sí.
No? És bona la vida de professor de dibuix.
Bé, depèn d'on te toca, també.
Oh,
si estic a Mura, és veritat que estic molt content.
Mura, Santa Margarida,
sí, és veritat que sí, també és una assignatura bastant agredida en el final. No, sí. No és com un altre tipus d'assignatura, com matemàtica, sí. O català o castellà, que et està explicant tot el temps.
Guillem, i, bueno, i els veïnats, tothom ja t'ho ha demanat. La gent barbeja de tu, se fan selfies amb tu, els més majors...
No.
Què mos ha passat per avui de matí, quan t'han sortit de canastre?
Ah, avui quan han sortit de canastre, una dona mos ha obert a retrovisor el cotxe i mos ha dit: "Ei, esteu llibre?" I se n'ha anat. Això.
Sí, com els famosos.
He dit gràcies dues vegades.
I ja te pots anar acostumant, eh? Perquè com això sigui un scoop d'aquests...
Un best-seller.
Ja t'hi pots anar acostumant. A pesar de que hi ha escriptors que pràcticament ningú t'hi ha veig mai la cara, com en Colman McCart, que n'hi ha un que era molt ell, però bé. A més, Santa Margarida, la vila és tranquil·la. No? Sí. Allà no te molestaran.
Allà,
diem, sí.
Allà ha anat molt bé, la veritat, eh? Hem d'estar molt agraït perquè la gent, les presentacions i després el dia de Sant Jordi va funcionar superbé allà, però també, clar, és el nostre poble.
No, i també tenen una cosa, Guillem, positiu, que ets agut, ets educat, rius, i això també fa molt, perquè n'hi ha que van destirats i això no serveix per res mai.
Sí.
Guillem, quin desastre de vida, és el primer llibre d'en Guillem Martorell, el primer de molts.
Sí.
Tant de bo venguis aquí sovint a presentar-nos les teves noves publicacions, publicat per Espalma Edicions, i gràcies a en Guillem Martorell, pare, per dur-nos, perquè clar, encara no pot manar, no té mòbil, imagina't manar.
No. Però bé, encantats de dur-lo per aquestes coses, sempre mos trobarà.
M'ha agradat molt això de sa remullada en sa pola d'aigua, tant de bona te'n passin d'aquestes, però bé, això és material per al propi llibre. Guillem, moltes gràcies, Guillem Martorell.
A tu.
I moltes gràcies, Guillem, pare, per dur-lo fins als nostres estudis. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Paperback Writer.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Aquesta versió de La Plaga és del Duo Dinàmico. Per cert, era un tema molt versionat en els anys 60. Era una versió dels Good Golly Miss Molly d'en Little Richard, crec que era Good Golly Miss Molly. No sé si era en Chuck Berry o en Little Richard. En qualsevol cas, Plaga, primavera i estiu. Si no són moscards, són paparres. Si no són cuques, rates, qualsevol plaga. Però se poden evitar o no hi poden fer res? En Raül Luzón, de Vectoval, diu que sí, que quan entres a eliminar-se és que ja fas tard. Raül Luzón, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bueno, vosaltres deies que quan arribau a eliminar significa que heu fet tard i que vosaltres apostau per la prevenció. Com és la prevenció que feis? Això que fan, per exemple, l'Ajuntament dins les clavegueres, posar un producte abans de que surti la plaga en si, és això?
Sí, efectivament, això seria prevenció. Tothom hauria de fer prevenció en moltes matèries, també en control de plaga. Hi ha organismes, institucions, negocis que estan obligats a fer prevenció, com un ajuntament, a locals d'indústria alimentària, no?, per temes sanitaris, però sí, això és el que s'ha de fer, és identificar els possibles riscos de les plagues i evitar o minimitzar el possible que entrin allà on no volem.
I sense matar les persones, perquè jo me'n recordo menut en el total, que no sé si encara s'empleia, però si tiraves total, havies d'estar 4 dies a entrar allà.
Sí, ha canviat molt la cosa, ha canviat molt.
Escolta, hi ha insecticides, això se té tot a dir, no diran marques, que són una presa de pèl d'aquests que venen a les grans superfícies, que dir, flites una cuca amb aquest flit i te fa, se posa a ballar, saps? Pràcticament se'n riu de tu. Jo m'imagino que això va en funció de la quantitat de piretrina de principi actiu que dugui, i per tant es preu deu ser estall, perquè un insecticida de 2 euros no deu ser el mateix que un insecticida de 8 euros. Estàs d'acord?
Sí, bueno, jo no diria que és una presa de pèl, realment són productes tòxics, químics, que haurien de minimitzar l'ús, només emprar-los quan sigui estrictament necessari. El problema és que, clar, la gent, el personal en general, no sap aplicar el producte biocida com nosaltres sí, i no s'aplica bé, no coneix la plaga, i moltes vegades el que se fa és flitar, com deies, pulveritzar, per les habitacions sense tenir un sentit clar, i provoca això el que has dit, que pareix que no té cap tipus d'efecte, però seria més aviat que no s'aplica com toca. amb el coneixement que tocaria.
D'acord. Perquè, per exemple, jo me'n record que hi havia escarcomín contra el corc i la gent el tirava dins del forat. I allò era el forat de sortida d'escorc. I jo ho vaig saber de major. Clar, allò no servia per res, perquè allà anava regalimant per dins la fusta que ja s'havia menjat escorc, dins els xilòfags. Que, per cert, no sé si encara hi ha molta termita, molta formiga blanca a Mallorca, perquè antigament el manco era un verdader problema. En trobau encara de formiga blanca, de termita?
N'hi ha moltíssima, i diria, més que mai. Ara venc d'un poble de Mallorca, no diré el nom per si de cas, però tots els pobles de Mallorca ja estan afectats, tots els pobles de la Mediterrània, per no dir... És un tema que va més, quan totes les plagues s'estenen, cada vegada hi ha més edificacions, més lloc on nosaltres li proporcionem aliment, humitat, no?, i possibilitats de menjar... I s'està estenguent el tema de la formiga blanca, sí.
M'imagino que la higiene, és a dir, que no hi hagi miques per terra, que no hi hagi aigua estancada, sobretot, per exemple, pels moscars, això és bàsic. Però quins altres consells mos podries donar per una casa? Perquè a vegades feia feina per ajuntaments, grans empreses... Ara estem parlant d'una casa, d'un pis normal i corrent. Granar, no deixar restes en terra, no deixar aigua, perquè m'imagino que la humitat et atreu, però anem a parlar de cuques, o de xinxes, o en general. Quins consells mos podries donar en general, sobretot, per exemple, dins les cuines, que llavors hi ha d'haver-hi més restes de menjar? Conta-m'ho, Raül, quatre coses bàsiques.
És complicat dir en general, però que te pots imaginar que cada espècie d'insecte és diferent.
Clar,
de cria, el que menja... En general, bàsicament, és tenir sentit comú. Sentit comú és tenir les cases el més arreglades possibles, no tenir forats, que no caiguin les coses, el més ordenades, el més airejades, que no s'acumuli humitat. Òbviament, totes les filtracions... desperfectes que hi hagi, arreglar-lo, tot l'aliment, pues, tenir-lo el més recull possible, ben emmagatzemat, a recipients hermètics, tancats... El sentit comú és això, és evitar, minimitzar, que sigui que treu una font d'atracció per d'insectes, no? Seria més aviat això, que no venguin a menjar, que no venguin a reproduir-se, que sigui un ambient el més hostil possible per les plagues.
Exacte, això, abans ho he llegit, generar un entorn hostil, efectivament, que ja no vulguin venir. Per exemple...
Que no vulguin, que se'n vagin a altra banda, sí.
Per exemple, mites. Jo record que te posaven una planta d'ufabaguera, deien, això és planta de moscars. Això és cert?
No.
Veus? Ja no, deia. Ja deia.
En tota la vida té una certa... Sempre hi ha una mica de veritat, però a la pràctica, com a norma general, no és cert. Jo, de fet, vaig fer feina de Jardí Botànic de Soia, van fer investigacions de posar recipients on moscars posessin els ous davall de diferents tipus de plantes, i aquestes plantes que te pots imaginar que s'anuncien com a que van molt bé, que eviten els moscars, però estaven plenes de moscars igual. No van notar una diferència significativa, realment.
Una pregunta. És cert que jo he de parlar de paparres en un altre moment, però és cert que una paparra s'encletxa entre dues ratjoles i té nassos d'estallar no sé quant de temps?
Una paparra? No.
Ah, d'acord. Perquè una vegada me'l varen assustar en el plató de IB3, un va dur una paparra, li va caure en terra, i no sé qui va dir, no, això se fica entre dues fustes, tenaços d'estar aquí mesos. I varen dir, això és cert, no és vera, que aquest animal haurà de menjar, si no se morirà, no?
Sí que és vera que són molt resistents, insectes. Pot ser que se fiqui, òbviament, una paparra. No, tu m'ho passa, duim molt d'hotels, a vegades els turistes se fiquen a l'hotel i duen paparra. I ells se pensen, te criden urgent, que no facin ni una paparra. Una paparra, un ambient urbà, una casa, no era el seu lloc. Vol escapar-se d'allà. I si troba dos forats, pues, se ficarà allà i tardarà a morir-se, perquè tot i que no mengin, els insectes són resistents. Però allà on quedi, allà morirà. No farà niu, no farà res, i... Molt difícil que piqui a qualcú,
D'acord.
Molt difícil, però no dir possible.
D'acord. Més animals. Les cuques molles.
Sí.
Jo he sentit, no sé, de vegades he llegit per internet que la olor del llorer no els agrada. I que si vols que no hi vagin, que es polvoregi el llorer per darrere la gelera. Fals o cert?
Fals, diria jo, fals. Simplement que...
Ai, mare de Déu.
Si no hi ha menjar i no hi ha humitat, no hi ha cuca. Sí que és veritat que les cuques, si estan xerrant de l'espècie de cuca, que n'hi ha vàries, típica de les cuines, és difícil que no hagi menjar per cuques a una cuina perquè és que viuen dins els motors. Qui no deixa un pot de grasa en el forn, és molt difícil.
Impossible, impossible.
És impossible. I clar, se fan allà fortes i per això les cuques són tan difícils d'eliminar d'aquests llocs. I per molta cosa que posis, per molt d'insecticida, realment és molt complicat si no vas amb especialistes.
Què vol dir? És a dir, s'amaguen dins el motor de la, per exemple, de la gelera i estan d'un any passat altre allà?
Clar, perquè allà és on troben calentor, humitat i menjar, restes orgànics que sempre hi ha per allà. De fet, aquesta ciu s'ha cucaratxa a la panerola cafetera, perquè se li encanta viure en els motors d'això, dels cafès, microones, màquines de beguda, tot el que tingui, un circuit elèctric, un motor, allà se fica.
Oh, mare de Déu, quina cosa més curiosa. Erres que, Moscars, erres que ets atregui, qualque cosa que ets haguem d'evitar, dir, mira, no tinguis això, dic que teva, perquè això atreu els Moscars. O també són uns animals...
Sí. No, te puc dir una cosa molt important, que és aigua.
Ah, sí.
Si tenim aigua estancada, això fa el número 1 de tenir moscars a casa nostra. Sempre hem de mirar que no tinguem el típic platet de vall d'estès.
Sí.
El poal que tens allà acumulant aigua o gotatge que el deixes allà. Aquestes cosetes, una cosa impermeable que has tapat, que ha plogut fa una setmana i encara queda aigua. Pues són aquestes cosetes que fan, que són els focus de cria que se diu de moscars.
Mare
I això
de...
és el que hem d'evitar. Molt important eliminar... I... sumideros, invernalets, petits registres que tinguem, que sempre s'acumuli aigua, això és el que hem de mirar, per minimitzar l'impacte dels moscars.
Jo no sé quina edat tens, però jo ja som major, jo me'n record que de menut les cucaratxes eren negres, però va venir aquesta americana i la va desplaçar. Ja no en queden de negres? O sigui, les han eliminades, les americanes? Ja no en queden de cuques negres?
És un poc així, com dius, tens raó, i sí que en queden. Queden a llocs allunyats de la costa, estan xerrant de pobles d'altura, un vall de Mossa, podien mirar, vale? Aquests són els llocs, petits pobles d'esplà, més o manco aïllats, saps? Aquests llocs són els darrers reductes d'aquest tipus de cuques. Però sí que en queden, eh? Encara en veïm, de tant en tant.
Com a mínim no volaven, aquestes.
No.
Les trepitjaves i se morien. No com ses d'ara, que sembla que les han tret des d'Star Wars. En qualsevol cas, ja ho sabeu, netedat, sentit comú, saber aflitar, cada animal és diferent, fora tenir explotat en saigo, i sentit comú és el que recomana en l'au Raúl Luzón de Vector Val. Gràcies per desmentir-nos aquestes llegendes urbanes, Raúl, i per la feina que feis, que mos elimineu molt d'ensurts. Gràcies, Raúl.
Gràcies, adéu.
Salut. Bona nit, tot món, anem amb una altra cançó, on anem amb Shakin Steven, amb aquell Jutrami Crazy que cantava en els anys 80, un tema meravellós. Escolteu això.
You drive me crazy. TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia.